dels costos. Això és una història que s'ha anat acumulant, també que hi ha un problema d'acumulació, perquè això comença, que la gent, això... I això es va passar davant de tots, A la temporada 17-18, amb una sola temporada, el Barça va pujar la seva massa salarial un 50%. Va passar dels 400 als 600 milions. Això... és con luz y taquígrafos, aquí hi ha assemblees, hi ha informes, hi ha tot, i això ha passat davant de tots.
Interessant perquè us ho he explicat més clar a l'aigua. 2017-2018
és la temporada, que marxa el Neymar, és la temporada que marxa el Neymar, si comença la temporada juliol, 1 de juliol, amb la marxa del Neymar, això fa que deixant una plusvàlua de 180 milions al Neymar, el resultat de l'any sigui només de 15 milions de benefici, o sigui que ens mengem, i és l'any que es fa totes aquelles renegociacions, es fitxa Dembélé, es fitxa Coutinho, es fan la renegociació famosa del contracte del Messi, dels 500 milions 4 anys, 125 milions per any, i es fa tota una renegociació d'un col·lectiu de jugadors, començant pel Suárez, doncs, evidentment, doncs, Piqué, Alba, Busquets, etc. I puja de 400 milions a 600, de 420 a 640.
La massa salarial, de 400 a 640.
Que són dos terços de les despeses. Tu preguntaré
que qualsevol, això significaria...
qualsevol negoci, qualsevol empresa, que et passa si et puja el 50%?
No, perdó, li preguntaré d'una altra manera. Quin percentatge del pressupost significava només la massa salarial?
Dos terceres parts.
Però això és el, perdona, és el que parlàvem abans de la política. El problema és que el dèficit sempre l'hereta un altre.
Clar.
Tu gastes i, escolta...
Això s'ha anat acumulant. Aquesta és la realitat una mica de la situació del Barça. O sigui, per tant, tens una situació...
Un punt, aquest és el primer.
Tens, com a conseqüència d'això, una acumulació de deute impressionant. El Barça té un deute de més de 1.000 milions, net. O sigui, això, els informes de la comissió ho diuen permanentment, però la situació compromesa... enfrentes una operació d'estadi, de canvi d'estadi, que segurament és necessària perquè l'estadi requereix unes despeses, diguem-ne, si es tingués que mantenir, sembla que són 200-300 milions d'euros, més el lucro cessante de no tenir un estadi amb condicions per competir amb els altres estadis. Tothom ha fet un estadi nou, l'únic que li queda per fer és el Barça, per tant, el model, diguem-ne, d'hospitalitat, etc., que avui tenen els estadis moderns, no el té el Barça, correcte, i són uns ingressos que li falten. I per tant, aquest seria la tercera peça d'aquesta situació complexa, i la quarta, doncs, el problema reputacional de Negreira, que és obvi que és un problema reputacional de primera magnitud, perquè en el millor dels casos la interpretació és es van sobrepagar uns costos dels informes. Es va fer una gestió, diguem-ne, poc, durant diverses presidències, una gestió poc afinada, i es va pagar més per uns informes. Aquesta és la millor explicació de totes. I és dolenta. Les altres són molt pitjors. L'altra és que una part d'aquests diners van anar a pagar no sé qui, de l'entorn del club, no ho sabem. O l'altra explicació és que això, aquests diners anessin realment a parar a mans dels àrbits. Per tant, realment, sigui quina sigui l'explicació,
reputacionalment
l'impacte és brutal. Si a més aquest impacte reputacional brutal tens una antena mediàtica que l'hiperbolitza més encara, doncs l'impacte és global. Per tant, és que el Barça té un quadrípode de reptes i tal, d'una complexitat, i la sortida és un camí molt, molt difícil.
Li vull preguntar d'una manera, hi ha debats que no es poden fer, però jo el vull fer, que és: aquest club pot arribar a no ser una societat anònima? És a dir, vistos els números que hi ha en aquests moments, i ja sé que és un tema que no es pot parlar, perquè és allò de la cadira és meva... El Bayern de Múnich hi ha un 50% del club que és dels socis, el 50%...
Del club. O sigui, el Bayern té un model que... El club és una fundació que és dels socis, i l'equip de futbol, perquè el Bayern és una mica com el Barça, és multidisciplines. L'equip de futbol és una societat a la que la fundació té una majoria. I té uns accionistes privats que són Allianz, Adidas i Audi. O sigui,
poca broma.
Posa't a buscar aquí a l'Allianz les tres A's aquestes, no? Sí. Per tant, no és gens fàcil. No, home, jo crec que... la situació del Barça és molt compromesa, fins i tot sent una societat anònima, no sé com dir-te. Estem en un moment molt delicat, molt delicat. Per tant, que hi requereix, doncs, escolta, doncs una mica també d'unió.
I ara li preguntaré d'una altra manera. Vostè, que està president de la Comissió Econòmica, un dels grans debats que hi ha, si el Messi pot fitxar pel Barça. Vostè creu que el Messi pot
fitxar? Us he sentit a vosaltres aquí tenir unes llargues converses sobre aquest tema.
Messi, sí.
Home, la meva valoració és... fa temps hagués dit que no radicalment, perquè, escolta, vaig pensar una mica el projecte esportiu. Després de veure el Messi guanyar el Mundial i tot això, aquesta sensació una mica de la patrimonialització de la figura del Messi per la història, això que, evidentment, qui té més dret a fer-ho és el Barça, si això es posés en tela de judici i tal, o sigui, no ho sé, em costa veure una mica aquests matisos, diguem-ne, de lo que és emocional i econòmicament el que Messi sigui no quedi, no es desvinculi una mica del Barça, eh? I per tant aquest seria el dubte que m'entraria, però esportivament em costa molt d'entendre-ho, perquè hòstia, tu, bueno, també és veritat que el Barça, quan va arribar el Ferran Reverter i l'alemany, no? Va ser un moment que semblava que es professionalitzava el club.
Us sorprèn el marxa del Mateu Alemany i del Ferran Reverter?
Bueno, la Ferran em va sorprendre molt i em va saber molt greu, i la sortida de l'alemany, bueno, també sorprèn una mica. O sigui, jo crec que el Barça va provar, que era el que tocava segurament fer, una medicina d'austeritat, de dir, escolta, tu, anem a tractar... Crec que la massa social ens permetrà aguantar, i ho està demostrant, eh? Aguantar uns anys que no tinguem èxits, i anem construint un equip des de baix, i anem baixant la massa salarial i fem aquest camí difícil de la recuperació del Barça. Pues, clar, el moment que es van trobar la primera volta el número 10 en perill de classificar-se per la Champions, van donar-se compte també de que el risc de que, és que la marca Barça suporta un no classificar-se per la Champions un any, és a dir, aquest tipus de debat va haver-hi, no? I aquí pues, van fitxar els fitxatges d'hivern després, i la massa salarial, que s'estava començant una mica, va tornar a pujar, que és el que va passar el darrer any, no? Per tant, una mica, aquesta és la gran dubte, no? Fins a quin punt també els ingressos estan molt condicionats per els èxits. El Barça i el Madrid tenen, amb diferència, que és molt bèstia quan ho veus, la foto, la major xarxa de seguidors a les xarxes socials. Amb un informe que les compara totes, el Barça diu que té 400 milions, i el Madrid també. Però si l'informe que realment està publicat comparades totes, situa Barça i Madrid 260. I el que li segueix, el Manchester United, amb 130. El següent espanyol és amb 35, l'Atlètic de Madrid. I després n'hi ha 4 o 5 amb 5 milions, que són el Betis, el Sevilla, el València, o sigui, els clàssics, i l'Atlètic de Bilbao. Per tant, aquest patrimoni és brutal, però això s'ha construït molt amb el Messi. I la pregunta que et fas és, igual que tens la seguretat que la marca Madrid suportaria uns anys de penúria esportiva, perquè la marca està per sobre dels jugadors, tens la dubte si la marca Barça suportaria, diguem-ne, una desvinculació del Messi i un mal comportament econòmic esportiu durant bastants anys. És una marca que s'ha fet gran, enorme, la més gran del món, conjuntament amb la de Madrid, els darrers anys. Fa 20 anys, marca Madrid i Barça, a nivell global, no es podien comprar.
Miri que jo, la veritat, li volia fer un parell de preguntes d'això, però hi ha una última que per mi també és molt bàsica. Què té el Madrid econòmicament que no tingui el Barça? Florentino Pérez o la capitalitat, l'Ibex, què té exactament?
Bueno, jo crec que té un model, diguem-ne, de gestió de cometes més autòcrata, és a dir, és una societat esportiva, és un club, un members club, no? Com és el Barça, són els dos grans members clubs del món. Però a diferència del Barça, que té una tendència assembleària una mica, i que es porten coses que jo he sigut CEO del Sabadell, mai a la meva vida hagués portat coses que el Barça porta a l'assemblea. Escolta, això és qüestió dels tècnics, dels gestors. El Barça porta tota l'assemblea, però s'exposa. Això l'obliga a ser una mica populista, la manera d'actuar. I el Madrid això ho gestiona molt una persona. I a més, ara, dit això, sincerament, la gestió del Florentino ha sigut esplèndida. Punto. No li fa d'això vendre els jugadors amb els moments àlgids, no està, o sigui, és una gestió endreçada, amb criteri, o sigui, la gestió esportiva del Madrid ha sigut, ja no parlem de gestió econòmica, la gestió esportiva del Madrid ha sigut molt millor que la gestió esportiva del Barça a l'hora dels fitxatges, que han fet cagades, el Bale i el Hazard, però escolta, són cagades incomparables amb els èxits i fem llista dels preus dels jugadors que ha venut al Real Madrid i en canvi... Bueno, i la massa salarial del Real Madrid és molt més baixa que la del Barça. El Barça va passar de tenir una massa salarial aquesta dels 400 milions que comparava amb la del Real Madrid i amb la del Bayern a ser la massa salarial més alta d'Europa.
Més alta d'Europa era, eh?
De llarg.
Aquests 640 milions?
De llarg.
Perquè darrere qui venia?
pues, en aquell moment, no sé, els clubs d'estat com PSG i Manchester United City, no sé com estaven.
Però per sota.
Però respecte als que nosaltres ens hauríem de comparar, que són Bayern i Madrid, clarament ens vam separar dràsticament d'ells.
Escolti, voldria ser tertulià de parlar del Barça, no m'ho recuperi. Escolti, m'ha encantat,
malvada,
eh? Sí, fes una pregunta malvada. Ui, són
molt malvada. Bueno, bastant malvada. No, és que n'hem parlat de l'operació dels 1.450 milions d'euros, que teòricament són a canvi de res quan van fer la roda de premsa. Mm. Es va arribar a dir, això no és un deute, són companys de viatge. I es va arribar a dir que no hi havia garantia a canvi, que no hi havia cap risc pel club. Realment, a tu et deixen 1.450 milions d'euros a canvi de res i no hi ha cap risc?
Bé, l'operació està aprovada així i l'informe de la comissió requereix que sigui així. O sigui, la comissió, quan fa l'informe sobre l'autorització dels 1.500, l'autorització que es va fer a l'assemblea d'octubre, de fa d'octubre 21, devia ser, d'octubre 21, la comissió va fer un informe d'aquests que, diguem-ne, és un requeriment, no és vinculant, però és un requeriment. I allà dèiem, sembla inevitable tenir que fer l'estadi, perquè mantenir la situació actual vol dir invertir a fons perdut uns diners que no té sentit, i dos, perquè no podràs competir amb els grans clubs europeus si no tens un estadi nou. Dos, hòstia, es fa en el pitjor moment que es pot fer això. Sí, perquè normalment t'enfrentes una pressió d'aquesta des de la solidesa, i t'enfrentes amb una pressió d'aquesta des de la màxima fragilitat. I tres, llavors, condicions. Perquè això es pugui fer, condicions. Això no té que tenir recurs contra el club, ni té que tenir cap mena de garantia real sobre l'estadi. Què vol dir? Que els acreedors d'aquests diners només poden cobrar-se dels excessos, diguem-ne, d'ingressos de l'estadi respecte a el que seria l'estàndard, diguem-ne, estadi nou. I així és un project finance, no hi ha recurs contra el club. Així està autoritzat per l'assemblea, i entenc, perquè ho han dit públicament, que així és com s'ha signat l'acord amb Goldman Sachs. L'altra pregunta que et fas, home, hòstia, doncs Goldman Sachs hi deu tenir molta fe per fer això.
Clar.
Perquè realment...
Un banc no et deixa aquesta pasta.
Sorprèn. Bueno, Goldman és un banc especial, perquè els diners no els deixa ell, no? Ell fa d'intermediari, ell fa l'underwriting, diguem-ne, de l'operació, i després la col·loca a companyia de segurs, etc. No? Amb un tipus d'interès que és una mica un plus sobre el mercat. Aquest més risc que suposa que la teva, que és un project finance, o sigui que només depens dels ingressos que genera, o sigui que no tens capacitat d'anar contra el club o contra l'estadi, contra la propietat, això et provoca els tipus d'interès siguin més alts. Però bueno, no deixa de ser, a mi personalment, una mica sorpresa que hagin tret això endavant. Escolta, té molt de mèrit, sincerament.
L'he dit tertulià, però jo li diré una cosa. Quantes vegades li han dit si li agradaria ser president del Barça i quantes vegades ha pensat que li agradaria ser-ho?
No, potser m'ho ha dit algunes vegades, però no. Això de president del Barça és una posició d'alto riesgo que no tinc ni la capacitat, quasi ni l'edat, no?, per poder-ho ser. No? Jo sóc un culer de Abolengo, el meu pare és el soci número 9 del Barça. El meu avi va morir el 13, Ahir va morir una persona molt íntima, amiga del meu pare i molt vinculada al club, que era en Jaume Amat. L'avi Amat, o sigui, i el meu avi eren els socis 13 i 12, van morir amb 6 mesos de diferència. Per tant, la meva família i el meu sentiment culer és molt profund. I em fa patir molt la situació, sincerament, perquè crec que el sol
que
és una joia pels que som socis del club, i és una joia per la ciutat, i és un actiu, un asset de la ciutat absolutament imprescindible al Barça, doncs està en una situació super compromesa, que requeriria doncs un esforç de tots, una mica d'entendre bé la situació i empènyer una mica junts, no,
per trobar la solució. Una solució.
Pues una solució és com quan tens una situació de crisi tan profunda i tan complexa, és anar gestionant una mica el dia a dia bé, i anar buscant aquesta fórmula. Crec que s'ha d'anar aquesta reducció de la massa salarial que permeti d'alguna forma, quan tu ja tens el club en una situació d'ingressos recurrents positius, encara que tinguis una molta deute acumulada, ja tu pots mirar d'una altra manera.
Perquè, llavors, perdoni, quan m'ha dit que el moment àlgid va ser 640, no crec que m'ha dit?
Sí.
Ara quan està la massa salarial del club?
Doncs molt a prop. Es va ajustar amb el primer moment de la gestió de la nova directiva, amb la sortida, no? I després doncs aquell moment una mica que dius, escolta, és que si no tenim un equip competitiu els ingressos posaran en perill, doncs ja es fa un esforç, que diguis Koundé, Lewandowski, els homes, i torna a posar-se en nivells molt similars als que hi eren, als que hi eren abans. No?
És, a dir, és que has de competir amb els
àrabs. O competeixes, o has de passar dos anys pel desert.
Llavors, bueno, una gestió fina, o sigui, encertar, per exemple. Encertar esportivament, no? Escolta, que trobis... escolta, Christensen, no? Poso un exemple.
Sí, sí.
Escolta, si ets capaç de comprar un jugador gratis perquè acaba el contracte...
I fer masia.
Eh?
Fer masia.
Que
en surt barat.
Però que no és fàcil. O sigui, és... Llavors és una gestió una mica fina, no? D'anar per aquest camí estret, no? I per això el Negreira acaba de complicar-ho tot, perquè, escolta, estàs fent aquesta gestió fina i et surt un bolet d'una categoria que crea una... O sigui, a mi em va crear tanta angoixa el cas Negreira que he sigut capaç de mirar-me tota la història de la Lliga per veure si el Barça estava favorit o no favorit. I calculat sobre els gols marcats quin percentatge de penals té el Barça i els demés equips de primera divisió i dels que ha rebut quin percentatge de penals de gols ha jugat a través de penals.
Em permet que li digui que vostè conclusió... és un senyor malalt, perdoni, del Barça, sí. Ja ho veig, eh? I la conclusió que ha arribat quina és?
Poc que el Barça és el equip menys afavorit tant amb els penals a favor, el que té el percentatge dels 8 equips que han estat més anys a la Lliga, és l'equip que té menys penals, menys dels gols que ha fet menys fets de penal i el que dels que li han fet més fets de penal. Aquest és el resum final. I amb els anys Negreira, això no és tan evident com el conjunt dels 92 anys, però també passa, en comparació amb el Real Madrid. Bueno, jo faig això...
Però això les seves hores, permeti, això ho fan les seves hores mortes?
Sí, els diumenges.
Això ho fas amb 10 minuts, perquè són 4 estadístiques que tens a internet, o sigui, no et costa més. Però per almenys que és una mica la sensació, potser sí, perquè si el que has de pensar quan surt un bolet com aquest és, hòstia, a veure si el que realment... estem tots que tenim aquest sentiment de que el Barça no ha estat ben tractat. A veure si és veritat que no és veritat i ha estat ben tractat, eh? Però no, bueno, ja, però només el vas a dormir amb aquesta tranquil·litat.
Escolti, començarem amb la tertúlia i després anem a la presidència. Jaume Guardiola, moltes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Un segon, que ara tornem i acabem ja.
La dutxa de casa perdent aigua. El radiador del cotxe. L'assegurança amb tots una línia directa. Si ajuntes les teves assegurances del cotxe i de la llar, a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i humanetes per la llar. Sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa. Perquè fins al 14 de maig a la Sirena, t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAP. Tria congelat, tria la Sirena.
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que... uah!
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme...
9 dies. Punta Cana, 9 dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites, al preu que necessites. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Del 12 al 14 de maig, 7a Fira de la Garrofa i 28a Fira de l'Oli a Jesús, Terres de l'Ebre.
Vine a tastar l'autèntic oli d'oliva i descobreix la garrofa i els seus múltiples usos amb els diferents actes preparats.
Organitza l'EMD de Jesús. Més informació a jesús.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-1608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Festival Mariner, Palamós, Terra de Mar. El 13 i el 14 de maig, al Port de Palamós.
Una edició dedicada al salvament marítim amb embarcacions de cossos d'emergència i exercicis de rescat de nàufrags amb llanxes ràpides i helicòpter.
I també navegacions pel litoral del municipi, visites als vaixells, batejos amb vela lleugera, caiac i paddle surf, tastos de cuina marinera, jocs i tallers infantils i un ampli mercat d'artesans.
Més informació a palamosterrademar.cat.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premis per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable.
Un momentet, no. Serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022, des de l'11, hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Aviam, que són les 11 i 20. Vinga, Pere Maria, anem a acabar-ho, perquè, escolta, avui és tardíssim. Sí, sí, m'he
de
fer.
Ja fins a les 12, si voleu.
Marxes ja.
Sí, jo estava tan a gust que no m'he de fer ni 20,
I qui fa el programa, si marxes?
Marxo, va, pilot automàtic.
Ai, que bé. Vinga, el xat sempre
té, no? Exacte, que estic molt bersorli, amb el bersor.
Això que està passant ara és una mica la demostració que, més que el parquet tot plegat, és el Salva'm, aquest programa, de vegades, eh? Coses que han passat avui. El Toni Aire intervenint des de Madrid, ignorant i negant, negacionista, el delay. Que veiem que sí, que hi ha delay, i ell que no, que hi ha... Home, sí, aire, hi ha delay. En Joan López Alegre, també conegut com Anna Rosa de RAC1, perquè ens ha colat un tema marcant l'agenda durant la publicitat. Això no és així. Sí, sí, no cal que miris amb aquesta cara. Són 5 punts al carnet d'Artulià, que ha partit automàticament perquè a les 10:32 li ha sonat el telèfon. Truquen, el Basté ha dit amb un to d'alegria extrema. El Bernat Adéu, afectat per l'ascensor de RAC1. Hauríem d'haver connectat amb l'ascensor en directe. Mira, està Bernat subiendo por el ascensor. L'Anton revelant que va ser el cap jefe en espanyol d'Anna Rosa, que va fer fora el Miguel Ángel García Juez a Ràdio Bot, crec, per posar a l'Anna Rosa Maria allà a fer ràdio. I l'Isabel García Pagán fent tuits d'agraïment en directe, perquè hi ha hagut un que ha dit espavientos i un amable radioient li ha dit que es diu Escarafalls en català. Després de la qüestió de Telecinco hem parlat de l'ovació general a Pedro Sánchez. No se li ha dit puto amo, de casualitat, però s'ha percebut. I aleshores ha nascut una estrella, Basté. Ha aparegut aquí el senyor president del Cercle Economia, en Jaume Maria Guardiola. Déu-n'hi-do, lo clar que parla el senyor per venir del món econòmic, eh? Que si el dèficit fiscal, que si l'excepció basca i madrilenya, que la història es repeteix, que cal un debat sobre l'aeroport... També hi ha un moment, he venit a hablar de mi llibre. Diu, escolti'm, vull parlar una mica de la jornada del Cercle Economia, i al final ha colat les jornades, on, pel que es veu, es determinarà que és alcalde de Barcelona, perquè comencen l'endemà de les eleccions municipals, i amb el tema Barça se l'ha entès bastant bé, diguem, ha parlat bastant clar. I, bueno, les coses estan com estan, amigos. Basté, tot bé, no? A part de magnífic Excels i Mega Rifolenco, recordes què ha passat als 9 i 14?
Sí.
Ah, sí, diu que sí. És que feia molt temps que no passava. La cistella. Aquí fem el bàsquet mania cada matí, amb les ampolles d'aigua, i avui, excepcionalment, ha anat fora. Quatre frases per anar acabant, i que passi Noemi Maria de Todos los Santos. La denúncia d'Anton sobre el Telefatxerío com a propagador de fake news i com aborden un tema. És muy burdo, però lo vamos a dar. Vinga. En Bernat, Telecinco no és el manac, efectivament. Aire, no sé en quin context. Això és canviar pets per merda. Va, parlant d'alguna... Sí, m'ho ha dit. I finalment, Isabel García, Maria Pagán... Ningú es diu Maria, que m'ho van preguntant. Sí, cap de nosaltres es diu Maria, però vaja. Isabel García Pagán, tampoc demanaria, que ho demanaré, que els futbolistes tinguin 2 màsters i 3 doctorats. Però pels periodistes potser sí que ho demanaria. Xim, pum.
Aquesta setmana, València es transforma en la capital mundial de l'educació superior gràcies al 5è Encuentro Internacional de Rectores Universalia, que sota el lema Universitat i Societat debatrà sobre el paper i reptes de la universitat per fer del món un lloc més igualitari, inclusiu i millor. Avui i demà, més de 700 rectors i càrrecs acadèmics representant més de 14 milions d'estudiants debatran al voltant de la formació al llarg de la vida, l'impuls a l'emprenedoria i la innovació i les xarxes i la interconnexió entre les universitats. Trobareu tota la informació a www.encuentrointernacionalrectoresuniversia.com.
Avui la presència de Jaume Guardiola m'ha deixat radiofònicament una situació similar que ara em recordava el Joan López Alegre, molt que s'assembla bastant al dia que va venir Javier Melero la primera vegada. Vull dir, perquè dir les coses clares de vegades no costa tant, saps? I s'entenen totes, t'agradin o no t'agradin.
És a dir, hi ha coses que clarament, hi ha coses que no t'agraden i coses que t'agraden. Amb el tema del Barça, el que deia, com a seguidor del Barça, realment, era preocupant, la veritat.
Però, en fi, escolta'm una cosa, que ho deixarem aquí.
No, escolta, puc fer una cosa? És que m'he fixat en aquest tuit... No, en aquest tuit que l'han fet a la Isabel García Pagán lingüístic sobre el tema d'espavientos, recordar que els barcelonins que parlem català, correcte, diem espavientos, pedido, basura...
Jo soc molt del Joan Poquí, que diu company del Mundo Deportivo i Tertulia...
I bocadillo.
Que diu... Sinvergüenza.
Sinvergüenza. Sinvergüenza. Però vull dir que es pot parlar bé català, dient aquestes paraules. Sinvergüenza.
11:24, gràcies. Fins la setmana que ve a tots, eh?
Apa, bandido, bandido.
De seguida, Albert Sorracull i Broc, Amela, Poll, Bartolí, Alejandra Palés, Pere Solà, Gim Ferrer. El Sálvame des d'un punt de vista... No, home, no, que parlant del Sálvame, vull dir, carai.
Ja ho t'hem entès.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Chacabum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas.
Fontgas.
Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics. Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mica, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival. L'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 13 i 14 de maig Lorca, del Ballet de l'Òpera d'Innsbruck.
La companyia actua per primera vegada a Catalunya sota la direcció d'Enric Gasa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
A Terrassa som a Can Petit, carrer Castellassa 42.
Fontgas.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Setmana d'internet al Corte Inglés. I punt.
Un punt és amb fins a un 30% en moda, electrònica, electrodomèstics, llar, bellesa, esports, oci i molt més.
Un punt és...
Només fins al 17 de maig. Setmana d'internet al Corte Inglés.
Fins a un 30% de descompte a la web i app.
Un puntàs!
Vacances de qualitat i amb natura als càmpings de Terres de l'Ebre.
Gaudeix de la bona gastronomia, la temperatura, les platges cristal·lines, la muntanya i el delta de l'Ebre.
Tria bungalow o parcel·la. Tot molt ben equipat i ideal per a famílies i amics. La diversió està assegurada.
Més info a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb TaxDown. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC1, amb Albert Sor.
Puigdemont, lideres en Espanya más pronto que tarde, ¿qué comenta el entorno? Hola, Joan. Vaya, se nos ha ido la línea. Enseguida intentamos recuperar a Joan López Alegre. Joder.
Muy bien, corazón mío.
Porque la radio es así.
Passen dos minuts de dos quarts de dotze. Deixeu-me que saludi tots, perquè tenim aquí la taula plena per aquesta última mitja hora curta per parlar... Primer parlarem de Salvem, evidentment, és el tema del dia. N'hem parlat des del punt de vista polític i ara doncs en parlarem des del punt de vista televisiu amb els nostres crítics de tele. I després, amb el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Parés, doncs parlarem de sèries, d'aquesta vaga de guionistes als Estats Units que està afectant i que com pot afectar això la producció de sèries. Saludo a tots, ràpid. Ramon Bartolí, Víctor Amela, Noemí Polls,
hola.
Pere Solà, Jim Ferrer, Alejandra Parés i David Proc.
Bon dia.
Bon dia a tots. A veure, però comencem per tu, amb el tema de Salvame.
Salvame, home, a mi m'ha sabut molt greu. Jo he crescut amb Salvame. O sigui, per mi, la meva educació televisiva és un dels programes imprescindibles en, no, en aquests 14 anys són.
14.
I realment és cert que, i això podem parlar, que el programa havia decaigut, que no era el Salvame de fa 5, 6, 7, 8 anys,
però jo crec que encara tenia corda per aguantar estona. I per mi és una cancel·lació d'aquelles històriques. És a dir, ja sé que la gent el programa no el valora bé, però per mi és un clàssic. Clar. És un clàssic de la tele, absolut.
Sí, sí. De fet, va revolucionar la televisió fa ara 14 anys, convertint els tertulians, els col·laboradors del programa, en protagonistes. És a dir, en comptes de despellejar a un famoset a qui convides i a qui el millor li has de pagar, gratuïtament, despellejaos entre vosotros, no? Ens estalvieu...
Ho combinava tot, en realitat.
La feina de producció ens estalviem.
No, però perquè... trenca moltes coses, o sigui, el fet de sortir de plató, exacte, el fet de menjar en directe...
Sí, per anar cada dia.
Gran hermano.
Sí. Vull dir, coses que a la tele estaven prohibides.
Sí, sí. És a dir, convertir un passadís en un plató,
exacte,
perseguint una persona que surt del plató i va a un bany o al camerino, és la primera vegada que jo veig a la vida. I a partir d'aquí els programes de televisió ja s'ho poden permetre perquè algú ho ha fet primer, Sálvame. Per tant, però... sí, és una pèrdua en la història de la televisió, o queda a les pàgines...
D'aquest format que venia de Aquell Tomate, o com es deia?
Bueno, Tòmbola va ser Tòmbola. El 97, que abans estàvem comentant amb el Víctor, va ser un inici.
Però pensa que el Salón comença com un programa de debat sobre supervivientes, és a dir, el seu origen és un debat d'aquests que es fan sobre reality. Sí, sí. El que passa és que la cadena ràpidament veu que hi ha un potencial i el passen a la tarda i el converteixen en un programa diari que no té res a veure amb el que originalment havia de ser. I a partir d'allà es comença a crear, i jo crec que la gràcia del programa ha estat que d'una forma accidental, quasi, és a dir, en cap moment el programa ha buscat ser com ha estat, sinó que s'ho ha trobat, no hi havia un pla, no? I aleshores la improvisació i les idees brillants, perquè jo crec que té un equip que ha tingut idees molt brillants, i ahir, per exemple, quan comencen el programa...
Ahir dilluns van ser...
Amb un expert, no?
Era el primer dia després de la notícia, no?
Em sembla una altra idea brillant, sí. Que és per
com
parlar...
Com fer currículums,
per
trobar
feina. En realitat, va ser una mica com si fos un embaràs no desitjat, això. Es va...
Bueno, és que
ja... És veritat, va aparèixer.
No el veig ara mateix, però bueno.
Bueno, clar.
És que tens experiència amb el teu, jo no, però en aquest sentit...
Bueno, home, tots hem llegit novel·la, no?
Sí. Però... Almenys una.
Potser li podríem penjar l'etiqueta de post-televisió, alguna cosa per l'estil, ja que va esfondrar totes les expectatives del que creiem que era un
programa de televisió. Metatelevisió, sí, jo crec. No, al final era un programa que retroalimentava del mateix.
Sí, absolutament. Sí, perquè la càmera enquadrava de vegades el director, que mai surt en pantalla el director del programa, i aquí el veiem com un element
més. Sí, va trencar tots els esquemes intocables, entre cometes, de la tele, i que després molts programes han copiat i han agafat i s'ha normalitzat una cosa que no era normal.
Sí, sí. I va crear amb personatges familiars, doncs, bueno, Mila Jiménez, una persona una miqueta dissipada i peleona, Lídia Lozano, els ulls més blaus i més bonics de la tele, plorona, llorona, Kiko Hernández, cizanyero i cruel, és que vinc amb notes,
Sí, sí,
Kiko Matamoros, vigorèxico, i atenció, dismorfofo, i què és dismorfofo? Una persona que no s'identifica amb la seva imatge i supera constantment, no?
Molt bé.
Hem vist totes les operacions d'estètica d'aquesta persona, de Kiko Matamoros. I Víctor Sandoval, que va dir la gran frase per mi d'aquests 14 anys, que va ser, menja mala.
I Belén Esteban...
Ai, que no ens l'ha dit. La princesa. La princesa.
Porta notes, però a la seva manera.
Bueno,
són també... notes particulars.
Són, bueno, dels personatges que més li ha creat atenció, sí, que sí. Ja està bé, però sí. Carmele Marchante també havia sigut d'aquests personatges molt defenestrats, a més a més.
Bueno, és que hi ha un històric de personatges que van acabar molt malament, em sembla.
Clar.
I que
no Sandoval és un d'ells.
Sandoval va anar a tornar. És a dir, perquè Sandoval necessitava els calés. Carmele crec que no els necessitava, i quan tu no necessites la pasta, no et prestes a ser humiliat, com era el cas de Carmele, no? Que anava el programa a patir.
Bueno, però la més humillada de totes...
Lídia Lozano.
No. Però la Txelo.
Txelo, bueno,
Txelo. Home, vestida de Spiderman, cara a la paret en l'estudi, és com una escena mítica.
Sí, jo crec que sí, En el rànquing de humillaciones, per mi, Txelo guanya. Perdona, Txelo, però...
No, però després hi ha una cosa, que és que Telecinco, amb aquest programa tenia coberta una franja, sense haver de parlar de coses normals. O sigui, ara jo... S'ha anunciat i es confirma que Ana Rosa farà un programa molt semblant al que fa el matí. I aleshores estarem veient a Telecinco tot el dia el mateix. Que és al matí Ana Rosa fent la tertúlia política, els successos, el cor... I a la tarda el mateix, perquè no canviarà el format. Fins i tot amb col·laboradors que potser repeteixen. I per tant estarem en un loop que Sálvame jo crec que trencava. O sigui, Sálvame...
És com si tiréssim enrere, en realitat.
No, perquè era un univers tan aparentment alié a l'actualitat... que tu no vas a veure coses d'aquí com a Tamoros i de Lídia Lozano i t'oblidaves una mica del que estava passant al voltant. Després és cert que el programa es va ficar molt en temes de socials i polítics i que darrerament, tot i que darrerament el programa tornava a estar una mica a la línia de
sí, però saps per què, no? Perquè Jorge Javier Vázquez va dir que abrejant-se a Antonio Montero.
Sí.
Este es un programa de rojos y maricones. Este es de Vox. Va assenyalar Antonio Montero, no? I a partir d'aquí jo crec que va començar el final de Sálvame. Perquè algú va dir, no, esto no puede ser. O sea, que
bueno, tengamos Basile, en la a cadena... A Basile no li va agradar gent.
Exacte, que tengamos en la cadena un programa que se autoetiquete de rojos y maricones no ens convé, no? I quan fa 5 mesos li vaig fer una contra al JJ, em va confessar que estava empenedit. Però no perquè ell no pensés el que va dir, que ho pensa, sinó perquè li van picar la cresta. I va retrocedir, va dir, no, me referia a que somos rojos y maricones los que lo hacemos, no la gente que lo ve. Dient això, ja està dient, la vaig cagar. Jo crec que a partir d'aquí ja va començar tota una maniobra per darrere de, este programa hay que cambiarlo. I a poner una persona decente, no, com Ana Rosa Quintana.
És molt còmode, per Telecinco tenim una Ana Rosa,
clar,
que políticament està bastant més significada cap a la dreta que JJ, mm, i que a més no sortirà del guió mai, no? És a dir, farà un, clar, programa i parlarà de les coses, diguéssim, delicades d'una manera que a tu et convindrà. Cosa que, Sálvame, el tema de Rocío Carrasco, jo crec que a Telecinco se li manava les mans, mm, i se'ls va descontrolar. I aleshores va haver un moment que vam pensar, hòstia, aquí s'està creant... perquè Irene Montero feia tuits sobre el programa, Pedro Sánchez trucava a JJ, és a dir, hi havia una espècie d'òrbita d'esquerres que s'havia apropiat del programa, i que això a Telecinco, pel que fos, pues, evidentment no li interessava. Està en el seu dret, eh? Sí. Pot anar a privada i pot fer el que vulgui. Però clar, ara la Rosa és molt còmoda, o sigui, la Rosa t'entrevistarà a Feijó i et farà una entrevista que tu va perfecta, no et crearà problemes.
Però sí que potser és el que diu el Ramon, que es torna una mica enrere, perquè jo m'imagino un programa com els que feia a la tarda la Rosa Quintana fa molts anys,
sí,
amb Rosa Villacastín, no?
Prensa, o sigui... del cor, successos, o política,
en la seva època, com es deia allò, Atolado, el que feia la Emma García,
sí,
és aquesta,
sí,
estructura de tertulieta, després una mica d'entreteniment, ara...
Salonet de casa, no?
Però això és de l'audiència. Altra vegada, és a dir, podran superar el Sálvame?
Clar, és que ells s'escudaven que Sálvame havia baixat, i és cert, però és que ha baixat tota l'audiència en general, o sigui, el consum de tele s'ha devaluat molt, i Sálvame s'ha vist afectat per això, però no sé fins a quin punt la Rosa a les tardes i ja aquest interès.
I a mi el que em sembla irònic de tot plegat és que la comunicadora que els hi genera confiança a Mediaset sigui precisament una persona com l'Anna Rosa, que jo crec que tota la societat espanyola ha preferit oblidar que jo què sé, que era una periodista que es dedicava a plagiar llibres,
sí,
no? Que jo és una cosa que no entenc, com aquesta persona tants anys després no només segueix en antena, sinó que a més cada cop té més espai, cada cop té més llicències per deixar anar els seus discursos, tirant a una dreta reaccionària i amb les seves vinculacions amb les clavegueres de l'Estat a través del seu marit, i a mi em costa entendre com des d'Espanya s'ha optat a esborrar aquesta etapa de la història d'Anna Rosa.
Perquè és una bombolla a Madrid, és que no és Espanya, és Madrid.
Sí, sí, sí.
I en aquesta bombolla a Madrid és molt autoreferencial, és a dir, s'autoalimenten entre ells. Hemos de desbancar a Sánchez. És a dir, estan tot el dia amb això. Si tu, sí, escoltes, sí, la ràdio, se fan a Madrid, les teles, els passadissos... Llavors, com es retroalimenten, doncs creixen unes figures com Anna Rosa Quintana i altres que ho haurem desgràcia, com JJ Vázquez.
Trobem a faltar, eh?
Ho veurem a faltar.
Sí, jo,
perquè
jo,
a més
jo...
no es manté ni el format de divendres nit ni...
No, no, és que tampoc tindria cap sentit, perquè el deluxe de, ja, però... dels divendres per mi sí que s'havia devaluat molt. O sigui, jo crec que era un format que estava mort perquè no... En canvi, el diari sí que genera moltes més dinàmiques entre ells. O sigui, el deluxe anava en una entrevista i tu ja sabies el que hi havia, no? El polígrafo, aquestes històries que ara... per mi havien perdut molta...
I a més que el Deluxe competeix amb Tu cara me suena,
sí,
no?
Sí, i el divendres a la nit jo crec que estava ja fora de... Ah, el diari a les tardes... era una mica aïllar-te del soroll
rutinari. Sí.
No?
I a
era
més moltes hores de directe, que és el que tu dius, que ocupa tota la graella i no
te creaven els continguts.
T'hi podies enganxar a qualsevol moment.
Sí,
és a dir,
sí, no calia tenir referència.
No et calia la prèvia.
El que és un misteri és la inversió d'anys i d'anys que s'han fet en persones, com en Esteban o Kiko Hernández. Aquesta inversió, ara, la deixaran perdre? O reaprofitaran d'alguna manera aquestes persones, aquestes, clar, individualitats?
Belén Esteban, amb qui té contractes, amb la fàbrica,
amb la fàbrica
de la tele.
La productora.
Per tant, no, suposo que on vagi,
clar,
la productora.
No sabem com això afectarà a la relació de Mediaset amb la fàbrica, perquè la fàbrica segueix tenint programes a Mediaset, i pel que s'ha dit, ha reaccionat molt malament a com s'ha produït la cancel·lació.
Van haver crits als despatxos divendres per la tarda.
Hi ha hagut acusacions i tal, i aleshores, clar, no sé com això acabarà afectant a la productora amb altres programes que sí que tindrien cabuda altres personatges. Jo crec que Belén Esteban pot tenir cabuda en un altre programa diferent, i alguns dels col·laboradors també, però És una incògnita ara mateix. A més, el canvi que vol fer Mediaset no va per la línia de la fàbrica, en teoria. Mm-hmm. Potser 4, no? Bueno, no ho sé. No,
ens hauran de convidar a tu i a mi per anar comentant tot això.
Sí.
No? Tot el que resta de curs i el curs evident.
Bé, ben tirada per seguir facturant.
Hem d'anar comentant aquesta
cosa. Queda molta història, molta
corda encara. Sí. No, vosaltres també podeu venir, també.
Moltes gràcies.
A més de perdonar vides.
Moltes gràcies.
No, home, no, continuarem parlant perquè, sens dubte, ha estat una de les notícies.
No, i clar, queda un mes, que també és una situació com molt delicada, no? Que és que tu tens un mes per acomiadar-te del teu programa
i com t'acomiades, no?
Passa qualsevol cosa, o sigui, poden dir de tot. És a dir...
De fet, es diu que la direcció de la cadena volia retardar molt la notícia per no donar marge a la gent del programa a fer coses.
És que tens un mes en què cada dia, a més, ja tens una expectativa. Ahir jo crec que tothom estava veient
a veure què passa,
la primera reacció, no? I clar, cada dia hi haurà algun tipus de...
De broma. O...
I van estar molt bé ahir.
Sí.
I des de xarxes socials s'ha creat una redefinició del que era Sálvame, que sembla que fos la tomba del feixisme, no? No digueu que és tenebrosa, perquè realment era l'únic que quedava a Madrid contra la dreta, no?
Sí.
Home, potser...
No caldria exagerar-ho tant.
No cal, no?
No era el programa de significació política més important de la història. No va per aquí.
No, però era el programa que quan jo anava a veure els pares... Ara la mare, perquè el pare ja és mort des de fa 2 mesos, estàvem veient Sálvame. Que no...
No, sí, però jo estic molt amb aquí la pela, que de sobte ha semblat que allò era...
No. Sí, s'ha fet una narració de Sálvame.
Que els meus pares no eren rojos i maricones. Però veien Sálvame. Per què? Perquè era entretingut i passaven coses que ells no entenien el que està passant, però era entretingut.
Però clar, era una generació, no, llavors? Sí. La gent jove no mirava Sálvame.
80 anys,
no sé. No és veritat, eh? No, jo crec que hi ha molta també, gent jove que mira Sálvame,
sí. Segurament dels problemes que hi ha en antena, és a dir, jo crec que és les que encara la gent jove podia enganxar-se.
Jo, durant el confinament, no sé si se'm podia considerar ja tan
jove.
Però em refereixo que sí que és cert que veure-ho en algun moment de la tarda, no tota la tarda, perquè era un programa que a mi particularment em carregava, em podia ajudar a desconnectar.
I després apagaves i llegies una novel·la, no?
Per compensar.
Mirava la dos. El que està clar és que no mirava les sèries que li recomanem l'Alejandra.
No, això
està claríssim.
És que soc poc de sèries, però és una cosa que estic treballant, en teràpia, ja arribarà.
La carència que supliràs.
Mira, doncs, ja que estàs tan faltat de coneixements de sèries i que tenim aquí els nostres experts en sèries, parlem d'aquesta, una altra de les notícies de la setmana, de les últimes, dels últims dies, que és aquesta vaga de guionistes als Estats Units, que jo crec que la pregunta que es fa a tothom és fins a quin punt ens afectarà aquí a les sèries que la gent segueix més.
A veure, en principi trigarem molt a veure l'efecte d'aquesta vaga, primer perquè les sèries de plataformes moltes ja estan rodades, és a dir que segurament l'any vinent començarem a veure que les sèries que havien d'arribar s'endarrereixen, que s'endarrereix Stranger Things, que s'endarrereix Yellow Jackets, que s'endarrereix Hacks, que són les que sabem de moment que han estat afectades per la vaga, perquè el fet de que els guionistes no puguin estar a plató, o sigui, tu un guió no l'entregues i ja està, vull dir, quan tu tens rodatge a plató, normalment hi ha guionistes a plató perquè aquests guions s'han de revisar, s'han de canviar, llavors aquesta gent no està treballant ara perquè estan fent vaga i a més el seguiment de la vaga és molt massiu. I durarà molts mesos aquesta vaga. Vull dir, els guionistes dels Estats Units, quan es posen a fer vaga, no es posen a fer vaga per 2 setmanes o 2 dies.
I és que, a més, es rumoreja no només que pot durar 4 mesos, que seria més del que va durar l'última vaga, que és la del 2007, sinó que en les properes setmanes i mesos s'hi podrien unir actors i directors, perquè també han de renovar els seus acords, els sindicats d'actors i de directors, i clar, es podrien trobar que ni tan sols els guions que hi han estat escrits d'algunes sèries dramàtiques es poden rodar o que pel·lícules es puguin rodar encara que no es pugui alterar ni una coma en el guió, i això pot situar la indústria en un punt insòlid. A més, tota la indústria és molt conscient que els seus acords no contemplen el món de l'streaming i que des de que han arribat les plataformes han anat perdent qualitat de vida, sobretot els guionistes.
Doncs...
Però aleshores, clar, hi haurà un període, no?, de...
Clar, el que passa és... Una diferència, suposo, que respecte a l'anterior vaga, és que ara les plataformes no només depenen de les produccions nord-americanes, perquè han obert bastant el ventall. Per exemple, Netflix acaba d'anunciar una inversió en produccions coreanes, em sembla que són 2.000 milions de dòlars. Vull dir que les altres indústries sí que funcionaran. En aquest sentit, això ho salva una mica. Però jo no crec que aquesta vaga s'acabi aviat, perquè a més és que estan bastant guerrers, i perquè realment han perdut molt nivell, molt poder adquisitiu, i aquests guionistes viuen a ciutats especialment cares. Nova York i Los Angeles són extremadament cares, per tant, si el teu sou no s'adequa al nivell de vida d'aquella ciutat, és impossible que tu puguis
No, això, tot amb el que la... està generant, clar, que tu generes una produccions pasta... que són cares i que hi ha una inversió i que generen uns ingressos i tu no ho estàs veient, no, retribuït.
I és que abans tu treballaves de guionista en una sèrie d'èxit, encara que no fossis el creador, i segurament durant 5 anys podies viure tranquil·lament encara que se t'acabés el bolo. Avui en dia podem pensar que per el fet que hi ha tantes sèries ha millorat la qualitat de vida, però, per exemple, s'ha trencat l'escala per escalar dins de la professió, perquè les sales de guionistes són molt petites, se'ls hi paga el mínim per conveni a la majoria dels guionistes, i de fet s'ha descobert que en els últims mesos en alguns creadors se'ls hi pagava plussos si decidien contractar el mínim de guionistes possibles. O sigui, podríem dir que el que s'aplica a gran part dels sectors actualment, que és tenir poca gent en nòmina i a la gent pagar-li en freelance, doncs això s'ha estat establint a les sales de guionistes actualment en els Estats Units. I entre això, l'aparició de la intel·ligència artificial, que els hi fa por la idea de, tenim un guió escrit per intel·ligència artificial, sí, retoca-me'l i no cobrar tu com a autor i tenir el doble de feina per haver, de resoldre aquell horror de guió, no? Entre aquestes cosetes, doncs la situació està insalvable. I de fet, la sèrie de Bear, que si algú l'ha vist, és aquesta sèrie boníssima que tenim a Disney Plus sobre un xef, hi ha un guionista que hi va treballar, que fa poc va estar convidat a una gala de premis, doncs va haver-se de comprar la corbata o el, com es diu, la corbata de
el puny,
es diu, sí, el corbatí, se'l va haver de pagar a crèdit perquè no tenia diners, tot i haver participat en una sèrie d'èxit, perquè entenguem fins a quin punt l'estatus a dins de la indústria ha canviat moltíssim.
Una pregunta, els presentadors dels Late Night i dels tal shows es solidaritzen o no amb
sí, els guionistes? Sí, de fet, sí? Bueno, no s'estan emetent els late shows, i em sembla que Fallon i Seth Meyers, fins i tot, a banda de solidaritzar-se, han establert que la resta de gent de l'equip, que no treballa durant 3 setmanes, encara que no siguin guionistes, perquè no es poden fer programa, cobrin igual, almenys durant 3 setmanes. I clar, hem de pensar que molts d'aquests presentadors de late shows han sigut guionistes en el passat. Seth Meyers, per exemple, va ser guionista del Saturday Night Live i va participar a l'anterior vaga. Per tant, saben de què estan parlant i saben de la importància de tenir feina de guionista ben pagada.
Sí, però a més, les plataformes Pro sembla que serà difícil arribar a un acord, perquè, clar, s'uneix que ells són conscients que porten anys amb unes condicions que s'han anat deteriorant, però a la vegada les plataformes de continguts, tret de Netflix, totes són deficitàries, perquè no troben la manera de fer viables el seu model de negoci. Així que s'han trobat que les negociacions prèvies han anat fatal, així que no se sap com acabarà tot això, perquè és veritat que els estudis estan en un mal moment, però també és culpa seva. S'han anat erosionant els creatius, que teòricament els continguts són reis, no? I els reis són els que menys cobren. Els creadors de Miércoles han cobrat el mateix per ser la sèrie en llengua anglesa nova més vista de Netflix que si hagués estat un nyap que no hagués vist ningú. I clar, això no s'acaba d'entendre.
En un any us vaig parlant de sèries turques, eh?
Aquí, sí.
Ja ho hem fet alguna vegada, eh? Coreanes
dominem. Coreanes ho tenim una mica més per la mà. Sí.
Sèries mexicanes, bueno, aquestes coses que a vegades...
El que calgui aquí, escolta. Mira, perquè aquí és gent que es prepara el guió, Broc, a diferència d'algú que
ens divendres.
Ja, bé, porta aquí porta 2 tallets. Ja no, avui ja ho sé. Avui, mira, avui perquè tenia un passe, però aquí la gent es prepara. I ja que se l'han preparat, no sé si voleu comentar alguna de les estrenes que d'això. Alguna que vulgueu destacar? Una cadascú, perquè anem molt tard.
Bueno, jo crec que hi ha una que podem compartir, que sí, és la Reina Carlota, que és l'espin-off de Los Bridgerton. Why me? Bueno, jo la veritat és que no n'esperava res, perquè jo sóc molt fan dels Bridgerton, però això em feia moltíssima mandra. I no està tan malament. És miniserie de 6 capítols, el mateix esquema dels Bridgerton, vull dir que si busqueu marro, hi ha una mica menys de sexe, bastant decebuda en aquest sentit, i...
Tu buscaves més tema.
Home, és que la primera temporada feia pujar la temperatura, eh?
Sí, són els Bridgerton.
La primera temporada probablement va provocar un boom de criatures.
Sí. Vaja. I no està malament, o sigui, la parella protagonista no està malament, no és res de l'altre món. Vull dir, si us agrada els Bridgerton, endavant, i si no us interessen, doncs no us hi acosteu, no?
Jo et diré que estic super d'acord, és totalment addictiva dintre els paràmetres Bridgerton. Em sembla molt més sòlida del que m'esperava i em funciona la química dels protagonistes, que això és el gran miracle d'una producció d'aquestes característiques. Però a mi això d'inventar-te una Anglaterra de finals del segle XVIII en què hi ha tanta diversitat racial i a més fan un experiment per introduir el gran empresariat local a dins de l'aristocràcia, o sigui, hi ha gent de bé negra que introdueixen i passen a tenir títols, i clar, A mi, si em fas una història alternativa, una ucronia, el que collons sigui això, em sembla bé, però que les bases siguin una miqueta sòlides, no aplicar un discurs americà per aprofitar vestidets d'època i que, a més, tu intentes entendre com funciona aquest món demogràficament, perquè és allò que dius, a veure, com ha vingut tota aquesta gent de trets asiàtics
però fantasia,
i negres?
És una fantasia, m'imagino, una fantasia boja.
Però com a mínim has de saber-ho, argumentar més enllà de...
No, bueno, és que estigui, si ho fas, que ho pots fer, que estigui ben estructurat.
Que sigui no... congruent. Clar, és una reina negra, no?
La reina és negra, sí, és negra. I també es genera tota una aristocràcia al seu voltant. Vaja. Però vaja, que no, jo trobo que si ho fas bé o ho fas d'una manera més trencadora i no d'una manera convenient. Perquè, clar, quan sents discursos sobre igualtat davant del servei, que, clar, és allò que dius, per què si antiracisme però no antielitisme i no tenim, jo què sé, matrimonis del mateix sexe, no? Mm. Per què? On posem la línia? Només on?
On posem la guillotina?
Exacte.
El Pere no...
S'ha quedat tranquil, Pere.
El tema coherència històrica...
Sí,
ho sento. Ja,
RAC 1. He felicidad, ya no corto el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor despedir artificial. Césped solo.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CéspedSolucion.es.
Chacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-624520.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 13 i 14 de maig l'Orca, del Ballet de l'Òpera d'Innsbruck.
La companyia actua per primera vegada a Catalunya sota la direcció d'Enric Gasa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peretarrés.org.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
dia. La primavera pot posar a prova el nostre metabolisme i per això Actimel, amb vitamines D, B9, ferro i zinc, és ideal perquè contribueix al bon funcionament del sistema immunitari. N'hi ha de diversos sabors, incloent-hi una gamma per a nens i nenes que compleix amb els criteris nutricionals de l'Organització Mundial de la Salut. Ara trobareu el pack de 6 unitats d'Actimel per només 2,99 €, preu màxim promocional fins al 30 de juny. Ara, tenir cura del vostre sistema immunitari us costarà menys.
I m'encanten els Actimels, me'ls veig de dos en dos. Per acabar de reduir la...
I teniu el sistema immunitari superalt, no?
Precisament, sí. No, però
no. És igual, és que ara ho hem arredonit, això, eh? Va, posem un tall al d'avui a les 7, que hem començat marcant l'hora de les Illes Canàries.
Són les 6:07, són les 7 del matí, bon dia, que no ho veig. Són les 6:07, són les 7 del matí, bon dia, Catalunya.
Bueno, pues bien, ¿no?
És que arriba massa just el jefe. Sí, és que sí, ve sí, pel passadís, entra, un dia li cauen els diaris, l'altre no sé què, un dia ens s'apagarà aquí i es farà mal de veritat. Ai. I jo ja no sé com dir-li.
No ho diguis, això, que quan es diu una cosa pot passar, eh?
No, jo espero que no, però vaja. Bueno, no, perquè si cau l'agafaré, perquè estic
cau l'agafaré. Ara m'agrades.
Però, clar,
tu sempre allà atent. En fi, gràcies a tots, eh? Ha estat curt, però intens. Demà tornem a partir de les 6. Demà ens visita Lola Índigo, una de les cantants, sens dubte, del moment. Que vagi bé, bona tarda.